les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
Una setmana més rebem a la Montserrat Espelt Vilamitjana per fer aquestes dues cares dels valors a través de la Gestalt. Montserrat, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I seguim amb la nostra roda de la vida, eh? Que té molts àmbits, ho hem anat explicant les darreres setmanes, oi?
Sí, 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 sí. Sempre amb la mirada de la Gestalt, que és sempre per potenciar el nostre valor i, sobretot, el fer emergir allò que estava amagat, no? Perquè és la figura fons. Per tant, avui amb el creixement personal, a veure què descobrim de nosaltres mateixos.
Vinga, anem completant aquesta roda a poc a poc, eh? Hem parlat de finances, hem parlat d'amor, avui creixement personal, cosa molt important també aquí, eh? Que tots hem d'anar evolucionant dia a dia.
Doncs sí, a veure, la mateixa paraula, si la diem a poc, ho diu, creixement personal, és a dir, créixer la persona, no el personatge que interpretem, sinó la persona que som. Llavors, per fer créixer una cosa, imaginem una flor, el primer que hem de saber és com cuidar-la. Per tant, per saber com cuidar-la l'hem de conèixer. I a nosaltres és una mica el mateix, l'autoconeixement. Perquè quan sabem que ens senta bé i que no ens senta bé, doncs ens podem cuidar. Si no, és més complicat. Llavors, per això, m'agradaria suggerir el fet de posar etiqueta a les nostres emocions.
Etiqueta a les nostres emocions, posar-los-hi nom.
Posar-los-hi nom. Perquè moltes vegades ho vivim i no sabem expressar què ens està passant. Un dia t'aixeques trist i dius estic malament, però no saps definir que estàs trist. O un dia estàs molt alegre i dius avui estic bé, però no t'has donat compte que t'està acompanyant l'alegria, no? Llavors, crec que és important això, no? Primer de tot, escoltar les nostres emocions i reconèixer-les, perquè si reconeixem, els hi donarem espai.
Les hem de validar
i sobretot permetre'ns sentir-les, perquè les emocions totes són bones, no n'hi ha una de bona o una de dolenta. De fet, està força explicat que cada emoció és la benzina d'una altra. M'explico millor. Si jo m'enrevio per alguna cosa, vale? El que he de controlar és que no m'enrevii massa i no passi a la ira. Però aquell fet d'estar enrabiada em farà reaccionar a fer alguna cosa.
Sí, perquè és de les emocions més potents que hi ha, la ràbia.
Per això l'he dit la primera,
sí.
No? Llavors, clar, si aquesta ràbia no la controlo i no la conec, probablement faré una acció equivocada. Llavors, és molt important conèixer un mateix i saber gestionar cada emoció. Per gestionar-la és imprescindible conèixer-la i en cada moment saber com ens sentim, quina emoció ens està estem sentint, perquè com dèiem, totes són bones i totes són dolentes, depèn de l'ús que en fem.
Clar.
Llavors, d'aquí que l'autoconeixement és super, super.
Sí, perquè sovint tenim alguna emoció, jo li diria, vetada, no? Ja sigui per família, per jo que sé, a casa no es crida, no? La ràbia no s'accepta a casa, o no, o com tradicionalment s'ha dit, els nens no ploren, no? Tot això ens marca d'una manera que després sembla que no sapiguem accedir a aquestes emocions, o que quan les sentim les hem d'amagar, o reaccions que ens surten automàtiques que no són sanes per nosaltres.
Doncs sí, n'has dit una de superimportant, que és la de plorar, per exemples, no? Cert que quan estiguem tristos o ens sentim abrumats hem de plorar, només faltaria.
Ha de sortir.
Ens pot portar pues, a un malestar, perquè després va cap a dintre. Tot el que no surt cap a fora es queda a dintre. Llavors les emocions les hem de sentir sí o sí.
Per tant, emoció, hem de deixar doncs que transitin, que les puguem validar, com dius, Montserrat, i sobretot deixar-nos-les sentir, perquè cada una ens porta, com bé ens explica la Montserrat, no?, a un punt que ens serveix per activar una acció o per activar una altra emoció, perquè d'emocions tenim les bàsiques, però segurament, si posem nom, en tenim centenars, que podríem dir, no?
Sí. De fet, cada vegada amb la neurociència i amb tot se n'estan estudiant més, no? Mm-hmm. S'està estudiant. Fins ara hi havia l'intel·ligència emocional i ara hi ha les intel·ligències, perquè evidentment que hi ha la de les emocions, però també hi ha la del cos, la de l'expressió, és a dir, hi ha més intel·ligències. Llavors, el creixement personal passa per veure quin és el nostre punt més fort i quin és el punt més dèbil, no? Per dir-ho d'alguna manera, que és allò que ens afecta molt i ens afecta negativament, que ens fa sentir doncs inferiors, i quina és aquella que ens fa sentir millor, no? Que allò que diuen ser la meva millor versió. Mm-hmm. Per tant, això, sapiguer què és en cada moment, com et trobes, quan ets tu la teva millor versió. I d'aquí també llavors desgranar en quina part de les emocions vols fer emergir més, no? Perquè, per exemple, no sé, ser molt atent, ser-ho massa tampoc va bé. Mm. Perquè una persona que sigui molt servicial arriba pues, a viure tant per als altres que no viu per si
mateix. Que s'oblida d'ell mateix, no?
Sí. D'aquí que el creixement personal ha de ser... Jo vaig viure l'experiència que durant molts anys, amb aquest afany de voler viure el creixement personal, he llegit molt. Mm-hmm. I llavors cadascú diu les seves perles de saviesa, no? Cada llibre doncs, diu un missatge. Arriba un punt que tens molta informació, però el que és bàsic és ordenar aquesta informació. Perquè si tenim una habitació plena de llibres, però no som capaços d'ordenar-los... el dia que busquem algú
no ho trobarem.
No ho trobarem. I això ens passa pues, això, amb les emocions, amb el que sabem com comportar-nos o què ens faria bé, què no, però si no ho tenim etiquetat i no ho tenim ordenat, ens costa de quan tenim un moment que necessitaríem, doncs, saber tornar al centre. Jo quan faig les trobades de coach en les sessions, que hi ha aquest programa de 10 sessions, el que procurem és donar un encoratge a la gent, a la persona, no? Un centre que és el teu, que és tornar dins teu i la teva quietud per després poder raonar, no reaccionar. Perquè reaccionem molt i raonem poc. I la reacció, hi ha aquella dita que diu prefereixo ser mestressa dels meus silencis, que esclau de les meves paraules, sí. No? Un cop ho has dit...
Dit paraules, està.
Dit està. I aquí, a vegades, com hem dit, les paraules poden fer molt bé o molt mal. Llavors, sapiguer que quan ens passi el que ens passi, amb aquells 3-4 segons, dir, respiro, em tranquil·litzo i raono a veure com... gestionar aquesta cosa que m'està passant. Evidentment, si estem davant d'un lleó, no
reacciona, servirà. Reacciona i marxa, no?
Exacte. No vull dir que s'hagi d'anul·lar la reacció, però sí que diria que en un 80% o 90% de les coses que ens passen és millor raonar-les que reaccionar.
El creixement personal té a veure amb l'edat de la persona? O sigui, òbviament, com més anys, més experiències adquireixes, més cops te dona la vida, més cops t'has hagut d'aixecar, i segurament vas aprenent. Però realment també hi ha molta gent que pot tenir molta edat i no haver volgut fer aquest creixement personal i estar estancada. És o no és vinculat amb l'edat de la persona?
Sí. Jo fa molts anys vaig llegir un llibre d'Osho, de la madurez, que en aquell moment el vaig tancar i vaig tardar 10 anys a tornar-lo a obrir.
No era el moment de llegir-lo encara, no?
No era el moment. Però després em vaig donar compte que tenia raó, no? Que deia que les persones, a mesura que anem complint anys, podem fer una cosa, o podem madurar o podem envellir.
Oh, quina gran frase!
Sí, perquè una cosa vella ja serveix poc. Una cosa madura és quan és més dolça i quan és en el
sí,
seu punt òptim,
i
no?
Tant.
Llavors, la persona, en el creixement, crec que va per aquí, no? Tu pots decidir cada any si vols créixer o vols envellir. I quan fem anys, que moltes vegades, sobretot en les dècades, no? Allò,
els zeros, allò, sí, els 30, faràs... 40, 50, 60...
Per què ens fan aquesta reacció? Perquè d'alguna manera mirem endavant i enrere, no? I fem una mica l'examen de si hem arribat on volíem arribar, si som com volíem ser, etc. Evidentment el creixement personal té etapes, però també hi ha una cosa que jo a vegades dic, que és revisar l'armari. M'explico. Per poder comprar una peça més, n'hem de treure una.
Hem de fer lloc.
Hem de fer lloc. I amb el creixement personal passa igual. Tenim moltes creences limitants que les hem adquirit a base del temps o senzillament perquè algun dia algú ens ho ha dit i ens ho hem cregut, vale? Llavors, fer un repàs de lo que hem de treure és més important que posar-hi.
Sí, perquè si no intentes posar-hi ja no hi ha lloc i tampoc funciona. Per tant, hem de buidar per deixar espai i crear des de lo propi, no des d'aquestes creences limitants que ens han moltes vegades vingut donades, que no són nostres, que són de lo que ens ha transmès la família, de lo que hem rebut a les feines, de, no? De tota una trajectòria.
Sí, llavors en els nens, evidentment, quan són petits... s'expressen amb molta naturalitat i reaccionen i raonen a la seva manera i els hi comencem a dir com ho han de fer, el que està bé i el que no està bé. I llavors, que està bé que ho fem, no? Perquè en definitiva és veritat que les persones hem de viure en societat i hi ha d'haver un codi de conducta que estigui bé per més o menys tothom. Però sí que és veritat que després el fet de que... com es diu, a l'escola s'ensenyen les matèries i l'educació s'ensenya a casa. Moltes vegades amb tot això fa que hi hagi un contrast, no? Perquè, no sé, si el nen estudia o no estudia, si està bé, si no està bé, aquí moltes vegades classifiquem a l'adolescent o al nen d'una manera que probablement li pesarà, no? Tu no seràs mai capaç de...
Li estem posant etiquetes, també, en
aquest
cas.
Estem posant etiquetes i clar, això fa molt mal, perquè allò que diem, les paraules tenen molt pes i després aquella persona s'ho creu. Llavors, treure, analitzar i dir, a veure, jo sóc com tothom, no? I, per tant, puc fer una cosa extraordinària com pot fer tothom. I aquí és on el creixement personal ha de ser una cosa que decideixi la persona. És dir, a ningú... A mi m'ha passat alguna vegada que algú diu li vull regalar les teves sessions a algú. Jo dic, no, regala-li el que vulguis, però que faci un creixement personal no pot regalar a ningú.
No.
Ha de sortir de que algú ho vulgui i ho vulgui de veritat. No sigui el fet de... m'han dit... o l'altre també ho ha fet. Per què? Perquè posar-nos davant del mirall i mirar com som i com volem ser és basta.
És de valents.
És de valents, de veritat. A més, hi ha una cosa que no estem fent. Totes les religions o totes les cultures, diguem, fan que la persona estiguem amb nosaltres mateix. No sé, a la meditació, al reiki, al yoga... En definitiva, és algo per fer-te estar a tu mateix i per connectar-te a tu mateix. Perquè el creixement personal no ens oblidem que és mirar cap al nostre esperit, la nostra
cap
ànima,
dintre.
Cap a dins. Llavors, el fet aquest de mirar cap a dins, hem d'estar preparats o tenir-ne moltes ganes o acompanyats. Perquè sí que és veritat que és un camí no fàcil. Quan algú diu "Burma", segurament té un objectiu. Es vol millorar perquè doncs, vol ser millor pare o vol ser millor professional o vol ser millor persona. ¿Vale? Però tot requereix un treball.
Un esforç, trencar aquells automatismes de tota la vida que ens han vingut donats, cosa que no és fàcil, eh?
No. I posar-se a mirar cap dintre et posa davant d'un mirall. Perquè d'alguna manera sempre Hi ha allò que diu, si vull saber com ets, et demano com creus que sóc jo, i parlaràs més de tu que de mi.
Ens estàs deixant grans frases avui, Montserrat?
Llavors, això és una cosa que a vegades diuen això, no? Aquell m'ha dit o no m'ha dit, aquell ha parlat d'ell mateix, no de tu. I tenir la força d'entendre-ho i de no absorbir-ho, perquè no ens oblidem que som permeables, llavors, segons què ens diuen, sí que ens fa molt bé o molt mal. I hi ha persones que els hi dius tu pots i aixecaran el que sigui, no? Mm. Si els hi dius no, tu no pots, la força la tenen i no ho fan. I això passa molt això, amb quan ets petit, no? Que et diuen tu vals per estudiar o tu vals per una altra cosa, i acabes encaminat cap allà perquè t'ho han dit. I el creixement personal, a mi m'agrada molt fer la pregunta aquella: què vols ser, canya de bambú o roure o alzina?
A veure, explica'ns això.
Sí, a veure, el roure o l'alzina, quan plantes la gla, comencen a sortir arrels i també fulles per dalt. La canya de bambú, quan la plantes, està 5 o 6 anys que no fa res. Mm-hmm. Que diries, aquí no hi plantes res. Què passa? El roure o l'alzina, a mida va creixent, es va arrelant i va creixent, i el veus molt fort.
Robust, sí.
Robust, fort. Però el dia que fa una ventada, o el trenca o l'arrenca. La canya de bambú, durant aquells anys, ha fet només arrels. I, per tant, està molt ben arrelada. Quan després creix, que encara que sembla que és enclenque, però fa vent o fa el que sigui, es plega i l'any demà...
Es torna a aixecar.
Es torna a aixecar. La famosa resiliència, no? Llavors, per fer un bon creixement personal, hem de treballar les arrels.
I aquí és on costa, perquè és anar a treballar tot allò que tenim acumulat i que possiblement hi hagin coses doloroses aquí amagades, també?
Sí. Sí, però tenir unes bones arrels és el que ens farà sobreviure, perquè tot el que tinguem ho podem perdre. Tot el que som, no. I això... jo crec que és el patrimoni més gran que podem tenir. Quan invertim... Jo, quan m'he posat a fer els cursos de la Gestalt, he tingut clar que estava invertint per això, per ser gran, no vella. ¿Vale? Perquè, dius, per què a partir d'una edat algú em diu... home, jo ja sóc gran, ja no puc estudiar o ja no puc fer... No és veritat.
No és veritat, això.
Al contrari, ens hem de formar sempre, hem d'estar sempre creixent, perquè els arbres vells, bé que cada any fan els glans i fan les fulles i continuen en allà, no?
I tant.
Llavors, jo a vegades dic que vull morir jove el més tard possible.
És una gran frase aquesta, m'encanta, sí.
Perquè, en definitiva, ho decidim nosaltres, no? Com volem viure i com ens volem sentir, perquè per sort estem en una societat i en un moment que diria que l'ésser humà viu molt bé, però al mateix temps s'està empobrint molt com a persona. Per què? Perquè mirem més cap a fora, cap al que tenim i el que fem, que cap al que som. Llavors és quasi imprescindible fer un creixement personal, perquè si no, no estem preparats per viure la situació actual. Perquè hi ha canvis, molts canvis. Mm. I si tu no estàs ben arrelat, brilla que facis part de la tormenta, no? En canvi, si estàs ben arrelat, veus el vent a passar. I això és important, tenir unes bones arrels, que en aquest cas són també els valors, no? Què és el que tu i què és el que a mi m'interessa? No tant el que hi ha fora, perquè el que hi ha fora també és que jo hi puc aportar. Mm. Perquè si tots volem i no hi aportem, la societat en definitiva és drets i deures.
Ha de ser una anada i una tornada, sempre però mirant primer cap a dins, no? Fent-ne aquest anàlisi i des d'aquest lloc nou poder aportar al món, no? Aquesta seria una mica la conclusió,
sí.
No?
Sí, perquè tot és amb la mirada que ho mirem, eh? perquè jo aquests dies que hi han hagut aiguats i tal,
sí.
I diuen, ostres, i dic, de veritat que em sap greu, evidentment, dic, però si mirem la història, les grans coses s'han fet després d'una catàstrofe. Llavors, sobretot l'aigua neteja, són les emocions. Quan s'emporta tot, vol dir que tot allò s'havia d'emportar, no? I començar de zero segurament et fa començar amb una mirada nova i amb unes ganes noves. I si tens un bon fons, unes bones arrels, no t'arrencaràs ni trencaràs.
Les crisis solen espantar, però els canvis sempre ens aporten cap a una nova visió i una nova situació.
Sí.
Molt bé, doncs, mira, a créixer personalment, pas a pas, i com deia, si no, amb aquest acompanyament, també necessari, perquè sovint, per cultura, per les altres generacions, no ens han arribat les eines com per poder fer tot aquest procés que ens estàs explicant ara, Montserrat, i aquí és on potser podem necessitar acompanyament, no?
És més, la figura del coach encara està poc aprovada, diria, no? Perquè si algú fa l'acompanyament, veus que no ho diu per por a ser jutjat. En quant, això és panamèrica, anar al psicoanàlisi, jo me'n recordo que era petita, que hi havia una sèrie d'allà, que hi anaven cada setmana al psicoanàlisi, no? I en canvi aquí, si dius vaig amb un coach al gimnàs, molt bé, però si vaig amb un coach pel creixement personal sembla que no estigui ben vist. I en canvi
ha començat a canviar una mica això, però no hi ha?
Sí,
però sí, encara hi ha molt tabú a sobre, no?
Sí, estem molt a l'inici i esperem que aquest tabú doncs vagi desapareguent, perquè en definitiva, com deia, som xerpes que ajudem els altres pues, a pujar la muntanya, no?
Uh-huh.
I vol dir que una, que les hem hagut de pujar, aquestes muntanyes, o que les hem volgut pujar, i l'altra és que tenim les eines. Llavors, no té cap mal que algú es faci acompanyar per algú que ja ha fet un camí, no?
Doncs anem renovant també aquesta visió, que també fa bona falta, per poder créixer personalment i en general ser una societat millor, a través de que cada individu sigui millor i també podent acostar-nos a nous objectius, cosa que farà doncs que la nostra vida també sigui més brillant i més interessant, no, Montserrat?
Absolutament, sí.
Doncs ha estat un plaer, com sempre. No sé si vols afegir alguna coseta final o hem fet un bon resum. Ens retrobem la setmana que ve. Quin tema serà?
Quin t'agradaria la setmana que ve?
L'altre dia m'havies dit l'oci?
L'oci.
Vinga, va, doncs ens hi posarem divertidament la setmana que ve.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.